Ara mateix passen pocs segons de les 9 del matí. Us torno a parlar aquesta hora Mercè Raga i Sara Cruz. A partir d'ara, el primer cafè de Ràdio Estel, tindrem, com cada dijous, l'hora del consumidor. Avui comptarem amb el director de l'Agència Catalana del Consum, Alfons Conesa, i amb ell, bé, ell, millor dit, ens orientarà sobre les compres de Nadal tan properes. També entrevistarem avui Xavier Ortiz. Ell és professor de la tècnica Alexander, d'Educació Corporal, i us proposarem els millors plans d'aquest pont amb la Week Bros. Tot això i més a la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Però abans, Sara Cruz, Sara.
Bon dia, Mercè.
Bon dia, Sara. La Sara ens posa el dia tot seguit amb els titulars més importants d'aquesta hora.
Segons acabem de saber, un home mort en un incendi en un pis a Badalona. El foc va començar ahir a les 11 de la nit. 8 dotacions dels bombers de la Generalitat es van desplaçar fins al lloc dels fets i al balcó de l'habitatge i van trobar el cos sense vida de la víctima de 67 anys. 3 persones més van quedar ferides de caràcter lleu, entre les quals hi havia un bomber i també un mosso d'esquadra. I d'altra banda, un altre incendi en un pis de Santa Coloma de Gramenet, també ahir a la nit, va acabar amb 8 persones ferides lleus, 3 de les quals són menors d'edat. I atenció als usuaris de Renfe, especialment els que tenen previst viatjar a aquest pont, perquè hi ha una vaga de 24 hores a Renfe i a DIF. L'aturada convocada per la CGT i el sindicat ferroviari ha començat a les 12 d'aquesta mitjanit i, de moment, segons Rodalies de Catalunya, els serveis mínims s'estan complint amb puntualitat. La vaga és contra la intenció del Ministeri de Foment de segregar les empreses en diverses societats, una mesura que interpreten com l'inici d'una privatització. Més temes de l'actualitat d'avui. El jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, ha citat per avui mateix 2 dels possibles torturadors de les forces de seguretat del règim franquista. Es tracta de l'expolicia Juan Antonio González, de 67 anys, i l'exguàrdia civil Jesús Muñecas, de 77, acusats de tortures efectuades durant els últims anys de la dictadura franquista. Aquesta actuació es fa paral·lelament a les de la jutge argentina Maria Servini aquesta setmana, que ha començat a escoltar a Buenos Aires els testimonis de les víctimes del franquisme i dels seus familiars a Espanya. I en esports, el Barça continua preparant el partit a la Copa del Rei contra el Cartagena de demà divendres. Aquí l'equip de Tata Martino va fer un entrenament conjunt amb el Barça B i aquest matí a les 11 es tornarà a entrenar a la Ciutat Esportiva. Per cert, que aquest partit es podrà veure en directe per TV3. I de la seva banda, l'Espanyol ja prepara també el seu debut a la Copa diumenge contra el Jaén, una competició que il·lusiona molt el vestidor blanc i blau.
Sara, avui què busques?
Amb suec, Sara.
M'encanta.
Busquem desxifrar aquesta cançó. Tu busques el camí per arribar a Suècia.
Sí, mira, agafaré algun suec qualsevol i li preguntaré que em desxifri aquesta cançó.
Home, qualsevol, amb criteri, Sara, que nosaltres sabem que tu tens molt criteri. Com dissimular? Era una petita sorpresa que teníem brava.
Vinga. Gràcies.
Sara, què busques, a part de...
A part de saber què diu aquesta cançó en suec, sí. A part d'això, m'agradaria saber, doncs, que la gent opini, a través de les nostres vies de comunicació, especialment a la nostra pàgina web, si creieu que el Gran Recapte hauria de tenir més continuïtat durant tot l'any. De moment, els resultats de les votacions a la web www.radiostel.com, doncs s'hi pot veure que un 71% de la gent que ha votat diu que sí que haurien de tenir més continuïtat, el 19% diu que no i l'altre 10% diu que no n'està segur.
Recordem les vies de comunicació perquè encara podeu continuar votant.
Comunica't amb el Primer Cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèestel. Telèfon 93 409 2772.
Waterloo és internacional, eh?
Això sí. Sí, 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 tant.
Vinga, anem a la Carme Felicita.
Tra-la-la-la-la-la-la-la-la, happy birthday, sweet 16.
Carme, qui hem de felicitar avui?
Bueno, felicitem a tothom que avui faci el sant i compleanys, però com que no sabem, molta gent que ho fan, que ens podrien trucar i nosaltres ho faríem i felicitaríem directament. Doncs el que fem abans és de dir que, sobretot, que ens truquin.
Aquesta és la primera setmana i sempre costa d'arrencar.
Després tindrem una quantitat de trucades.
Una llave de trucades. Recordem el número de telèfon. Podeu trucar ara mateix, al 93-409-2774. 93-409-2774 i ens podeu fer la vostra petició. A part del mes de desembre hi ha molts cumpleaños, molts aniversaris i molts sants.
El de la Mercè, Carme, aquí pocs dies.
Queda una miqueta, Mercè.
Ja veuràs quina festassa.
Home.
En tot cas, això, recordar els oients. Vinga, va, que la Carme es felicita en directe.
Sí, avui és dijous 5 de desembre, doncs és Sant Sabàs, o sigui que tampoc és un sant molt conegut, però bueno. Era abat del segle VI, que vivia en una cova del torrent de Cedró a Cesària. Aniversaris. El 1950, Toni Isbert, actor. 1946, Josep Carreras, tenor. I 1939, Ricard Bofill, arquitecte.
Doncs, de quin any és, el Bofill?
1939.
Mare meva, clar, estic parlant del pare,
Gràcies.
Però està molt ben conservat, Sí,
jo crec que ha practicat la tècnica Alexander,
Sí, i tant, perquè el nostre convidat es conserva molt bé, també.
És al·lucinant,
Fantàstic. Bueno, doncs a tots els que avui fan el sant, l'aniversari, l'aniversari de noces, doncs tots queden felicitats per part nostra. I esperem les vostres trucades. Truqueu-nos, sisplau.
Vinga, va, que la Carme té
ganes de trucar en directe. El dilluns segur que tindrem molts.
Sí. El dilluns quin dia serà? El dilluns ja serà...
9 de desembre. Sí. Ja vam passar les festes i ja... Bueno, el pont, vaja, i després ja... L'Immaculada, és la Immaculada. Imagina't si ens hagués pogut trucar.
Perquè tampoc ha de ser que l'aniversari sigui el mateix dia, sinó aquella setmana.
Doncs mira, per exemple, el dilluns que ens truquin i felicitarem els que són les Conxites.
Les Conxites, les Esters, també.
Molt bé, sí, senyor.
Sembla?
Vale, doncs que tingueu un bon cap de setmana.
Que vagi molt bé. Vale. Carme, no et preguntarem què fas del pont, però si
bueno,
tu vols explicar.
Explicaré.
Sí, ens ho expliques dilluns?
El dilluns,
sí?
Mira, se la veu contenta, la Carme.
Sí, t'ha deixat així amb la sospita. Carme, que vagi molt bé.
Tu poses el ritme.
Avui el ritme ens el posa el Miquel Vera. Miquel, bon dia.
Bon dia, Sara, bon dia, Mercè. Avui a l'espai Tu poses el ritme escoltarem Fairy Tale del cantant noruec Alexander Rybak, que va saltar a la fama després de guanyar el Festival d'Eurovisió de l'any 2009. La cançó ens la demana el David, de Sant Boi de Llobregat, que ens indica que se'n recorda especialment del moment en què en plena actuació del festival el violí que acompanyava la veu que estem escoltant es va trencar.
És una cançó molt maca, Miquel, no?
Molt, molt, ja saps que millor recorda del Festival d'Eurovisió. Recordeu que ens podeu demanar les vostres cançons a través del Facebook i el Twitter del Primer Cafè, així a través del correu electrònic elprimercafè@radioestel.cat.
Doncs vinga, digues.
Ah, sí, i recordem també el telèfon del directe, que és el 93-409-2775.
Que també ens poden fer les peticions per demanar el ritme del dia, no?
Exacte.
Doncs moltíssimes gràcies, Miquel. Nosaltres ens quedem amb aquesta cançó. Recorda'ns el nom.
Sí, Fairy Tale, d'Alexander Rybak.
Vinga, fins ara.
Ràdio Estel. Cal esforçar-se per construir estils de vida en què la recerca de la veritat, de la bellesa i de la bondat i la comunió amb els altres homes siguin els elements que determinin les opcions dels consums, dels estalvis i de les inversions. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Creus que l'economia hauria de ser més humana? Vols estar al dia de les iniciatives i les perspectives per un món econòmicament més just? No et perdis Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlia sobre els principals temes econòmics que afecten el món. Cada dijous de 3 a 4 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Que Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, exhortació apostòlica Evangelii Gaudium, anunci programàtic de Francesc. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
Barcelona es transforma per Nadal. La il·lusió omple els carrers. La plaça Catalunya es converteix en una gran pista de gel. I a la Font Màgica de Montjuïc farem les campanades. Per Nadal, Barcelona respira solidaritat. Entra a bcn.cat/Nadal i hi trobaràs més de 600 activitats per compartir. Ajuntament de Barcelona.
Us presentem la 15a temporada de concerts a Barcelona. Els dies 18, 19 i 20 de desembre, a la Basílica de Santa Maria del Mar, el Messies de Händel, amb la Coral Polifònica de Puig-reig i l'Orquestra de Cambra de l'Empordà. Una gran obra en un marc incomparable. Venda d'entrades al Corte Inglés, Ticketmaster i Teleentrada. Més informació a www.concertsabarcelona.com. Aquest Nadal, fes de la taula el millor regal. Emporta't amb La Vanguardia La cuina de Nadal, un llibre que inclou receptes tradicionals amb un toc actual, els millors plats de festa, idees per decorar i consells per gaudir del Nadal a taula. A partir de divendres al quiosc per només 9,99 €. Amb La Vanguardia. L'hora del consumidor.
I com cada setmana obrim l'espai L'Hora del Consumidor, espai que dediquem, com ja sabeu, a informar els consumidors sobre els seus drets i els seus deures. Bé, a tots nosaltres, perquè tots som consumidors, i per aquest motiu, i com cada setmana, ens acompanya el senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana de Consum. Bon dia, senyor Conesa.
Molt bon dia.
I també ens acompanya, com cada dijous, també la Carla Gràcia, directora del programa Plusvàlua, el nostre programa de Ràdio Estel sobre economia en valors. Bon dia, Carla.
Bon dia, Mercè.
I pràcticament bon Nadal, perquè tu, que vens de poble, ja deus haver vist que aquí a Barcelona els carrers ja estan tots il·luminats i es comença a respirar aquell aire, no?, d'alegria prèvia a les festes.
I tant, aquí a Barcelona es nota molt més que on jo visc. Però justament avui, Mercè, volem parlar exactament d'això, del Nadal, perquè en aquesta època de l'any ens fa il·lusió decorar la casa, comprar bon menjar pels àpats, ajudar el Pare Noel, el Tió o els Reis Mags amb les seves compres. A vegades sembla gairebé una bogeria. Ooh, there's no place
like home for the holidays. Doncs així és, Carla, tens tota la raó del món, gairebé com sempre, eh, la Carla? L'època de Nadal es caracteritza per un augment del consum i per això és important tenir en compte alguns consells per gaudir d'unes compres responsables. Senyor Conesa, a l'hora de fer les compres de Nadal, quins consells generals hem de tenir en compte?
Bé, jo crec que més que consells és tenir una mica de memòria, el que es diu memòria històrica, perquè cada any es repeteixen a les festes, doncs, que normalment hi ha, doncs, la família es reuneix, hi ha uns gastos, doncs, que són diferents i que moltes vegades comporten, doncs, unes compres especials, i que si vedem ens podem trobar que a l'hora de la veritat pensem que nosaltres farem unes menges de Nadal i no les trobem. Tenim en compte de que aquestes festes, a mesura que es va acostant, doncs, les diades, com que hi ha més demanda, automàticament els preus pugen. Per tant, siguem previsors. Hi ha productes que els podem emmagatzemar o els podem congelar. Per tant, si nosaltres preveiem, doncs, comprar-los abans, amb temps suficients d'antelació, doncs estalviarem diners. I a la vegada ens assegurarem també aquest altre risc, que és d'arribar just als dies i no trobar-los. Com a mínim, si són productes que la millor no els podem comprar fins pocs dies abans, encarreguem-los. Assegurem que els tindrem i assegurem els preus actuals. Per l'altre cantó, també pensem en els regals. Aquestes festes fem regals i pensem en cada una de les nostres persones que ens acompanyen, que estimem, allò que els agradarà. Si nosaltres fem aquesta previsió i encarreguem aquests Nadals amb temps, Segur que aleshores gaudirem tots d'aquests regals que farem. Comparem els preus abans de comprar. Mirem, doncs, els diferents establiments, i no només els preus, sinó les qualitats que ens ofereixen i el servei que ens ofereixen. I utilitzem normalment un sistema de pagament que potser és una mica per sobre del que normal utilitzem durant tot l'any, que és la targeta de crèdit, que moltes vegades ens hi surt fum.
Mai doncs, millor dit, eh,
doncs,
senyor Bonesa?
Quan fem utilitzar la targeta de crèdit, tinguem la precaució doncs, d'identificar-nos, de guardar-la bé, o sigui, de custodiar-la, que allò de per les presses i paguem, no perdem la targeta perquè després podríem tenir algun problema. Pensem a guardar totes les factures i tots els tiquets de compra, perquè si fem regals i els fem amb anticipació, si després tenim algun problema o hi ha alguna cosa doncs, que regalem i no va bé o no agrada, es pugui canviar. Per tant, però sapiguem que per canviar-les, si el producte que es compra és correcte, els establiments no tenen cap obligació de canviar. Per tant, una previsió. Si no hi ha un rètol que diu que es canvia, preguntem si ens faran el canvi, com ens ho faran, si en val, o sigui, tota una sèrie d'aspectes de previsió. Si agafem ofertes, pensem a recollir tots els fulletons d'aquestes ofertes, perquè pensem que la publicitat és vinculant. Per tant, nosaltres allò que ens ofereixen és el que ens han de donar. Pensem també en un altre aspecte important, per assegurar i per poder assaborir millor els productes que nosaltres doncs, comprem, que és el consum de proximitat. És aquell que tenim més proper a casa i que ajudem doncs, a la riquesa del nostre entorn, tant com és el comerç just, com pensar també en el medi ambient. Reciclem bé tots els residus que tindrem i energèticament doncs, pensem en la sostenibilitat de no només personal, familiar, sinó del país i del planeta. I si tenim algun problema, pensem que totes les comerços i empreses han de tenir els fulls de queixa, reclamació i denúncia. Per tant, si hi ha algun problema, demanem-lo, omplim-lo, que ens el segellin i en un mes ens han de contestar. I si no ens contesten, sempre tenim qualsevol organisme de consum per poder reclamar. I un altre consell que és important. Si anem amb un establiment que estigui adherit a l'arbitratge de consum, tenim dues avantatges. Primera, una garantia de que aquest establiment ho vol fer bé, perquè per això s'hi ha adherit. I la segona és que si tinguéssim algun problema, la resolució és molt ràpida, perquè a través de la mediació i l'arbitratge es pot solucionar.
Doncs molt bons consells del que ens està donant avui el senyor Alfons Curesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Per cert, avui parlem de les recomanacions, recordem-ho, recomanacions per les compres de Nadal. Els nostres oients que ens vulgueu fer preguntes al voltant d'aquest tema, ens podeu trucar en directe ara mateix al 93 409 2774. 93 409 2774.
I ens plantegem una mica, perquè ha obert moltes preguntes, senyor Conesa, i una de fonamental, que és els aliments que posarem a taula per les festes, que són aliments que intentem que siguin doncs, de qualitat i especials, com fan una mica les festes. Què ens recomana?
Bé, com ja doncs, apuntava abans, aquests productes de proximitat, aquests productes, diem-ne, locals, que tenim a l'entorn nostre, que coneixem, doncs el Capó del Prat, tots aquests productes que sabem segur d'on venen, de qui els conrea, qui aquests productes els engreixa, que sabem que es fa amb cura, que es fa amb un entorn més familiar, més proper, amb aquesta compra de proximitat, a on habitem una quantitat important d'intermediaris que el que fan és pujar el preu i ajudem doncs, en que aquests recursos quedin en el propi nostre entorn i creïn una riquesa que en gaudirem tots. Pensem que en tenim coneixement de la procedència. Tenim, a més, un aspecte de què ajudem a la sostenibilitat mediambiental, perquè no és el mateix que ens vinguin del Prat o del Maresme, que està a prop, que no pas que ens vinguin d'altres continents. Tot això significa una quantitat d'energia i de contaminació doncs, del planeta, que és molt important. Ho tenim elevat si està proper. Després, ajudem en aquestes explotacions familiars que fan de que sigui, doncs, un motor econòmic, la petita empresa, aquesta petita, doncs, explotació agrària que ens ajuda. I a la vegada, doncs, també evitem l'abandonament de les zones forestals, perquè moltes vegades aquells productes es venen d'aquella granja, d'aquella masia, que si nosaltres, doncs, a més de ser bons, no els consumim, es perdrà. Per tant, crec que tenim de tenir aquesta responsabilitat. Conservar aquelles espècies agroalimentàries que són, doncs, patrimoni del nostre país i que, per tant, evitem la seva desaparició. I, lògicament, tot això amb què conflueix? Doncs amb què tots junts el que fem és promocionar el creixement i el desenvolupament del nostre país.
Doncs parlem una mica més del consum de proximitat, perquè com podem saber la procedència dels productes abans de comprar-los?
Mira, si nosaltres anem en el codi de consum, hi ha una sèrie de productes, tots els productes envasats han de tenir l'etiquetatge amb tota la informació, però els productes frescos, des de la fruita, el peix o la carn, aquests productes han d'informar-se de quin és el seu origen. Hem de saber si és un producte que és proper o és un producte que ens ve, doncs, de l'altre cantó de l'Atlàntic. Tot això és important. Doncs pel producte els productes de proximitat tenen un distintiu. Un distintiu en el qual els establiments que ens els ofereixen l'han de tenir. I això ens assegura que aquest producte ha tingut o arriba directament pel productor, que és, doncs, qui ens el ven, o, com a màxim, hi ha hagut un intermediari, el productor i aquell establiment que fa la comercialització. No n'hi ha més. I automàticament això ens ajuda en aquest coneixement d'aquests productes. I val la pena. Pensem que el Govern de la Generalitat i a través, doncs, de la Conselleria d'Agricultura hi ha tota una sèrie de productes amb denominació d'origen i qualitat agroalimentària. Com poden ser, per exemple, l'arròs del Delta, les mongetes del Ganxet o la pera de Lleida. Indicacions geogràfiques protegides. El calçot de Valls, per exemple.
M'està agafant gana.
Sí.
La llangonissa de Vic. Perquè ara un pan tomàquet amb llangonissa també aniria bé aquesta hora, no? Aquelles marques que són de qualitat, com els bombons de xocolata de Camprodon o la carn de capó, aquestes coses que són productes, el pa de pagès, vull dir, tot això que és nostre. Les especialitats tradicionals, els panellets, els
dolç.
No, a vegades és això del directe.
Sí, que ara se'ns ha anat alçant al cel.
Llavors se te'n va, la bola.
La paraula. Sí,
escolta, bueno, però vull dir que n'hi ha molts productes d'aquests tradicionals que nosaltres tenim.
I que cal cuidar.
I tant, i tant. I després les denominacions geogràfiques, també, que són d'origen, la ratafia, molts productes d'aquests que els hem de conservar. Ara m'ha sortit la paraula que no té. Els carquinyolis.
Home,
els
carquinyolis.
Sí.
Això s'havia de dir. Molt bé. Sara, recordem els oients al telèfon, si volen trucar en directe.
Doncs sí, el 93-409-2774, 93-409-2774, per parlar, doncs, d'un tema que ens encanta, almenys a mi, de les recomanacions per les compres de Nadal.
Doncs, justament, senyor Conesa, a Catalunya s'ha aprovat una normativa que regula la venda de proximitat de productes agroalimentaris i un sistema d'acreditació voluntària dels productes.
Sí, és el que deia abans. O sigui, aquest origen, perquè
porta
nosaltres l'identifiquem, porta un segell que, a més, si mirem, és com una circunferència, una fletxa amb circunferència, on posa o venda de proximitat, circuit curt o directe. que és el que dèiem abans. Si és directa, vol dir que el mateix que ho ven és la persona que ho conrea. Si és, o sigui, circuit curt, vol dir que això, que només hi ha un intermediari. Per tant, tinguem cura en mirar-nos aquest producte. Això vull dir és voluntari, les persones que s'hi acolleixen, o els establiments que ho venen. Però sí que ho han d'identificar, perquè d'aquesta forma tenim al consumidor aquesta informació de saber quin producte mengem, quina qualitat tenim, aquella percepció dels sabors que s'haurà doncs, madurat a l'arbre, que s'ha engreixat i aquell, doncs, aquell pollastre o aquell, el tenim directament després de tot el procés doncs, d'engreix. I, en canvi, no és allò d'aquells productes que han madurat a càmeres, que han vingut amb avions o que han vingut doncs, amb barcos i que
no són molt macos
de fora,
sí, però
que de dintre no té. En canvi, aquests productes que tenim aquí, sabem segur que... hi ha productes que, lògicament, això ens obliga en els productes de temporada, perquè no podem doncs, demanar doncs a les nostres contrades que cultivin uns productes a l'hivern que són productes d'estiu. Si a l'hivern ens arriben productes que són típics de l'estiu, és que no venen a prop d'aquí. Per tant, cuidem, pensem que és una acreditació voluntària, tal com deia, s'hi han d'acollir, i evitem els processos doncs, de trasllat, és molt més proper, no hi ha contaminació exagerada, vull dir, la mínima, i per tant, crec que és un tema que l'hem de cuidar, l'hem de demanar, perquè si el demanem farà que molts establiments que no ho tinguin, doncs, s'hi acolleixin. Augmentem el valor afegit doncs, d'aquestes agrupacions i ajudem en els ingressos familiars d'aquestes petites doncs, empreses. I, lògicament, també un altre aspecte important és que automàticament tot aquest conreu o aquest tema doncs, de ramaderia que tenim en el camp, ajuda també en el turisme rural, perquè és una forma d'acostar en els nostres fills, en els nostres nets, a veure la natura, a veure com creixen, com pasturen, com maduren els productes que mengem. Que no arribi allò de que es pensin que un pollastre és una cosa que està dintre d'una safata envoltat en plàstic, sinó que és un animal viu que corre, que s'alimenta, que s'engreixa i que, per tant, n'hem de tenir cura i n'hem de gaudir l'hora que mengem.
Senyor Conesa, també ens ha recomanat que triem productes de comerç junts, de comerç just. Expliqui'ns què és el comerç just, quins productes de comerç just podem trobar i a quins establiments.
Bé, el comerç just és una forma alternativa de comerç. És aquell comerç que es produeix amb criteris ètics i aspectes mediambientals i que contribueix al desenvolupament i sostenibilitat d'economies molt desfavorides. Són de països més pobres i que, per tant, d'aquesta forma assolim unes relacions més equitatives entre aquestes economies i els països rics. Afavorim el fet de que les persones que contribueixen amb aquests productes tinguin uns salaris doncs, adequats i no tinguin explotació. Per tant, aquests productes permetin cobrir els seus costos sense explotar a les persones que els fabriquen. Com que normalment el comerç just vol dir que és un comerç directe, molt semblant al producte de pujar que dèiem, vull dir que evitem molts i molts intermediaris. Per tant, aquest valor afegit va a contribuir amb l'economia d'aquests països i amb les persones que produeixen els productes. Per tant, els hi garantim unes condicions laborals dignes i una participació en la producció d'aquests productes. Per tant, hi ha una lluita també aquí, que és l'explotació infantil, perquè en aquests països moltes vegades i per tema de mà d'obra, si no es vigila, es pot entrar i caure amb l'utilització de la mà d'obra infantil, que és més barata. I garantim també la qualitat i tots els beneficis que es produeixen s'inverteixen en fins socials per desenvolupar aquestes comunitats que desafavorides i que necessiten doncs aquests ingressos. I també són productes normalment fabricats amb materials naturals i, per tant, protegim el medi ambient.
Senyor Gonesa, i breument, en línies generals, com podem contribuir a un Nadal sostenible i respectuós amb el medi ambient?
Bé, són diversos aspectes. En primer lloc, podem fixar-nos en tota la informació que veiem en els productes, com són els distintius oficials de garantia de qualitat mediambiental, per exemple, que això s'identifica en l'etiquetatge, o l'etiqueta ecològica de la Unió Europea, Ecolabel. Tot això, amb els productes doncs envasats, ha de portar aquestes etiquetes si respecten al medi ambient. Per tant, fixem-s'hi, perquè probablement a l'hora d'escollir podem escollir un producte d'aquests i estem, doncs, ajudant a la sostenibilitat durant aquestes festes. Venen festes i venen festes de Reis i, per tant, demanem als Reis moltes coses i podem demanar electrodomèstics, que el qual fixem-se en un tema que quan ho demanem diem als Reis que ens els portin amb la identificació de classe A, que és aquella que té el consum energètic més baix.
I els Reis són molt savis i l'encertaran.
Saben on anar-ho a buscar.
Ho saben.
I aleshores aquí tenim dos aspectes. Aquests A contribuïm doncs, a un menys consum d'energia, sostenibilitat, però també la sostenibilitat pròpia, perquè si consumim menys energia pagarem menys. Per tant, val la pena tenir-ho en compte. Comprem molts jocs, comprem molts aparells que van amb piles. Busquem que les piles siguin recarregables. Per tant, no les haurem de llançar ràpidament així que estiguin esgotades, amb la qual també és un problema amb els residus. Si comprem arbre de Nadal, pensem que aquest arbre vingui de procedència de vivers, que no el que fem sigui malmetre els boscos. I a partir d'aquí, una vegada tinguem i tinguem ja tots els residus, que papers, que cartrons, que l'arbre de Nadal, que gastem molt de vidre, també, perquè hi ha moltes ampolles, perquè ampolles de cava, hem de brindar. Per tant, tot això, lògicament, reciclem-ho, hi ha els contenidors, cada un d'ells, el de paper i cartró, per posar els arbres de Nadal tenim doncs el d'orgànic i les ampolles i vidre en el seu lloc i el plàstic en els envasos. Semblo aquelles senyores
del envas sí,
no
vas,
escolta'm.
Les mames sí.
Evitem els embocalls necessaris i si comprem joguines millor que siguin materials renovables i per l'altre cantó reciclem aquelles joguines que són bones i les que no, emportem-les a la deixalleria.
Senyor Conesa, hem de dir que la propera setmana parlarem de les joguines, per tant hem d'enviar un missatge cap a Orient, cap als Reis d'Orient, perquè ens escoltin la setmana vinent.
Oh, i tant que sí. I sobretot els Reis d'Orient que mirin que totes aquestes joguines portin el CE, o sigui, el certificat de la Unió Europea que ens garanteixen la seguretat dels productes.
Doncs això, enviem un missatge als Reis d'Orient que el proper dijous estiguin molt pendents a l'hora del consumidor del primer cafè de Ràdio Estel. Senyor Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i molt bon dia.
Que vagi molt bé. Carla Gràcia, breument, què parlarem avui al Plusvàlua?
Avui parlem de la relació entre la universitat i l'empresa, un tema important en moments de crisi.
Doncs moltíssimes gràcies a tots dos, que vagi bé.
Gràcies.
Bon dia.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
La Bíblia de tots, un referent de la cultura universal pels nens. La Bíblia de tots, amb il·lustracions de Pilarín Vallès i amb l'assessorament de pedagogs especialitzats i d'experts biblistes. La Bíblia de tots, un llibre d'Estrella Polar.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Ens agrada el Nadal.
I el Corte Inglés ja està tot preparat perquè adornis casa teva.
T'estan esperant milers d'idees.
I tots els detalls necessaris per celebrar aquestes festes.
Les garlandes de l'arbre, llums i boles...
Muntar el pessebre amb l'estable, els pastorets, els reis...
A les nostres botigues trobaràs tot el que necessitis, segur.
El Corte Inglés. Ens agrada el Nadal.
Ràdio Estel.
Aquesta hora arriba la Week Bros amb la Montserrat Bros. Montserrat, bon dia.
Bon dia, Mercè.
A veure, explica'ns el plan que ens propostes per aquest dijous.
Mira, per avui us proposo l'Orquestra Simfònica de Viena, que està a l'Auditori, i tocarà peces de Haydn, de Beethoven i Mozart, a les 20:30 a l'Auditori de Barcelona.
Comencem amb un apunt musical. Passem al divendres 6 de desembre. Què tenim aquest divendres? Doncs... Entre d'altres coses, perquè em sembla que ve ben farcit aquest pont.
Hi ha moltes coses a aquest pont.
Amb què t'has fixat?
Jo us proposo a Targa, hi ha la Fira d'Artistes i Activitats Tradicionals, i bueno, ja és una tradició que a les portes de les dates nadalenques Targa convoca en aquest pont a la Fira d'Artistes i Activitats Tradicionals. En aquesta 15a edició pues, acosta art, disseny, artesania... la més representativa que hi ha aquí al territori lleidatà, junt amb expositors d'altres punts de Catalunya i de l'Estat. Un reclam comercial de gran atractiu oferint un punt on escollir els regals d'aquestes festes amb originalitat i singularitat. I més ara, no?, que tenim aquestes grans cadenes que fan doncs, que hi hagi productes molt semblants, no?, doncs igual, de grans produccions, doncs aquí podem trobar coses especials i úniques i és una, doncs, una bona proposta per a aquest pont.
Doncs ja ho tenim, va, anem cap a Tàrrega, i de Tàrrega em sembla que passem al Baix Penedès.
Doncs sí, al Vendrell. Tenim l'exposició dels Urals a Montparnasse, artistes russos i de l'Europa de l'Est, amics de l'escultor Apelles Fenosa. Aquesta mostra repassa les amistats més fraternals que l'escultor i la seva esposa Nicole van mantenir amb la colònia d'artistes russos de l'Escola de París. Aquesta exposició recull a manera d'homenatge a Nicole Fenosa les obres que aquesta va fer en el seu viatge a Rússia l'any 1971. Al llarg d'un mes i acompanyada per l'escriptora Nela Bielski, Nicole va recórrer amb el seu cotxe Odessa, Kiev i Moscou.
I atenció, perquè fins aquest diumenge 8 de desembre tindrà lloc al CCCB, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, una gran exposició que, per cert, Montse, jo ja he vist.
Tu ja has vist?
Jo ja l'he vist.
Doncs jo proposo, per si algú encara no ho ha vist, és una manera per veure doncs, els grans esdeveniments polítics i socials que hi ha hagut al llarg de l'any, doncs es pot veure retratat al World Press Photo. Per exemple, el guanyador d'enguany d'aquest any va ser el suec Paul Hansen, que va fotografiar l'enterrament de dos nens a la ciutat de Gaza el 20 de novembre de l'any passat. Els temes que podem veure al llarg d'aquesta exposició i que tu suposo que em podràs corroborar doncs són el conflicte Israel-Palestina, també l'accident de Fukushima al Japó o el conflicte de Síria. Barcelona, tot i així, també hi és present, ja que una de les fotos més emblemàtiques és la de la Mireia Arnau, que està feta per Emilio Morenati durant la vaga general del 29 de març de 2012.
Us hem de dir que és una exposició que de ben segur no et deixa indiferent, vull dir que et crea moltes emocions. Montse, per tant, un cap de setmana intens, amb què et quedes tu?
Jo me n'aniré a Targa, segur.
Ah, sí? Sí. El divendres? Doncs mira, jo estaré per allà, potser coincidim.
Doncs mira, doncs val la pena i jo m'he comprat coses moníssimes.
Sí? Aconsellable. Doncs mira, ja ho sabeu.
I molt artesanals.
Aquest divendres 6 de desembre, la fira d'artistes i activitats tradicionals a Targa. Gràcies, Montse, que vagi molt bé.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana de cultura.
Ràdio Estel.
La felicitat té forma de bona cuina, de bons viatges, de bons vins, de bones rutes. Si t'agrada descobrir les mil i una cares de la felicitat absoluta, t'esperem a Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Trotamundos, cada dissabte d'11 a 1 del migdia amb Miquel Mercadal.
Ja arriba el desembre, ja arriba el Nadal.
I perquè no t'enxampi de sorpresa, a Hipercor ja hem preparat les millors ofertes.
La rajola de 300 grams de torró d'Alacant o de Xixona marca Hipercor a 4,60. Però si te n'emportes dues, la segona unitat és el 70% menys i et surt per només 1,38 €.
Aquest Nadal acostuma't a ser feliç per molt menys.
A Hipercor i també a Hipercor.es.
Oferta vàlida només a la península.
El Club Més Amics et proposa un any ple de destinacions màgiques. Etiòpia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia, Grècia i els pelegrinatges a Terra Santa. Demanen més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Falten 3 minuts per arribar a 3:15 del matí. La tècnica Alexander és un mètode senzill d'educació corporal que té com a principal objectiu trobar l'equilibri i la llibertat natural del cos per aprendre a moure'ns amb més facilitat i que una vegada après no s'oblida. Per tant, podríem dir que busca la totalitat de la persona, és a dir, la unió entre el cos i la ment.
Doncs sí, va ser desenvolupat per Frederick Matthias Alexander, un actor nascut a Austràlia l'any 1869 i que es va veure obligat a trobar un mètode que li permetés no perdre la veu i així poder fer la seva feina. Però bé, ara ens en parlarà el nostre convidat d'avui, el Xavier Ortiz, bé, d'ell i també del seu mètode, que atenció, ha estat reconegut recentment pel British Medical Journal com el mètode més efectiu per a eliminar els dolors crònics, sobretot d'esquena.
Sara, hem de dir, primer de tot, bon dia, Xavier.
Hola, bon dia.
Hem de dir que nosaltres, aquesta entrevista, bé, la Sara, més que res, també, l'hem preparat a fons.
Sí,
perquè el Xavier, quan ens vam posar en contacte amb ell, doncs ens va convidar a participar en una classe particular de la tècnica Alexander i vam disfrutar molt, eh? Vam aprendre moltes coses.
Sí, Sara. Molt. I vam anar aquest dimarts, ho podem explicar,
sí.
I vam sortir encantades, eh? Vam estar gairebé 2 hores.
2 hores, Xavier. Déu-n'hi-do la feina que s'ha de fer amb nosaltres, eh? Bé, jo ets a dir que estava llegint i estava patint perquè pensava, el Xavier ja m'està mirant, a veure com estic col·locada, i jo mateixa també, estava fent l'exercici de dir què haig de desfer.
No. No es tracta tant de jutjar, es tracta d'observar. A mi, de les coses que em va agradar d'aquesta tècnica, o almenys que em va seduir, és que mai em van dir jutja, no? Quan jutges, poses l'energia en un lloc equivocat. Si tu observes i observes que algú no funciona bé, aleshores pots rectificar-ho. Per tant, no et sentis jutjada, que va, que va. Disfruta de llegir, que ho fas molt bé.
Xavier, explica'ns en què consisteix la tècnica Alexander i com va néixer.
Com deia la Sara, va néixer perquè hi havia un actor australià que es deia Frederick Matthias Alexander, que ell, bueno, als 17 anys, treballava en una oficina, però els caps de setmana doncs, li agradava recitar Shakespeare. Estem parlant de fa 150 anys. Ell va néixer el 1869. Aleshores, quan tenia 17-18 anys, va anaven als teatres i aleshores ell feia, recitava Shakespeare. En aquella època als teatres hi havia molta gent, eren teatres de 3.000 persones perquè no hi havia televisions, no hi havia micròfons. Per tant, per un actor era molt important tenir una veu potent per arribar a l'audiència, no? El que a ell li passava és que, tot i que ho feia molt bé, es quedava afònic. Quan acabava l'actuació, sempre es quedava afònic, no? Però bé, com que al cap d'una setmana, quan tornava a treballar, doncs tenia la veu bé, doncs no li va donar més importància. Però sembla ser que ho feia molt bé. I un bon dia li van dir, escolta, per què no vens amb la companyia i fem una gira per tota Austràlia? Hauràs de treballar cada dia, però podràs deixar l'oficina i dedicar-te al que a tu t'agrada, no? I aleshores ella es va espantar molt, perquè va dir, ostres, si jo després de cada actuació em quedo afònic, si he de fer una actuació cada dia, tindré problemes. Així és que va anar al metge i li va dir, escolta, em quedo afònic. I el metge li va dir, no et preocupis, la veu es cura sola. Si tu descanses, la veu es cura sola, per tant, fem una cosa. Mira, estigues 15 dies abans de l'actuació sense dir res, assaja sense parlar, i quan arribi el dia de l'actuació la teva veu estarà bé segur. I així ho va fer. Es veu que era molt tossut i després en la seva vida ho va demostrar que era molt tossut, molt persistent. I va estar, doncs, 15 dies sense dir absolutament res. I quan va començar l'actuació tenia la veu perfecta, cap problema. A meitat d'actuació, ostres, la veu va començar a rascar-li una miqueta. I al final, completament afònic. I va tornar al metge. I el metge li va dir, no et preocupis, presenta aquesta pastilla, suposo que li va dir, no hi era, però la veu es cura sola, per tant, descansa. I ell va dir, bé, 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 descanso, però jo no puc estar 15 dies sense parlar perquè passat demà he de tornar a actuar. Així que de cop va pensar, ostres, si durant 15 dies jo, que no he fet res amb la meva veu, la tenia bé, i en 2 hores d'actuació se m'ha trencat, vol dir que jo he fet alguna cosa durant aquestes 2 hores perquè es trenqués. I va tenir la idea de posar-se davant de 2 miralls.
Tranquil, són coses del directe.
Sí, sí, ja ens ha avisat el Xavier que estava una mica fònic com l'Alexander.
T'haurem de convidar-ho l'altre dia, Xavier.
Cap problema. Doncs es va posar davant de 2 miralls i va començar a observar què és el que ell feia quan actuava. I va observar una cosa molt curiosa. Ell va declamar, no? Ara no sé què ell deia, evidentment deia to be or not to be, ho invento, no ho sé, però va observar que la persona del mirall tibava del coll, la seva esquena s'encorbava tota, les espatlles pujaven, no?, per fer el personatge, no? Però això que ell veia en el mirall, ell no ho sentia. Per tant, va veure que era una cosa estranya, perquè ell no sentia tot allò que ell veia que feia. I va de cop descobrir que el que ell sentia no era massa de fiar, perquè ell no sentia que feia totes aquelles tensions a l'hora de dir to be or not to be. I aleshores va començar a enfiar-se'n del mirall, diguem-ne, no? El que veu que és el que estic fent, però el que sent, no. Així és que va començar a intentar no fer una cosa més, no fer gimnàstica, no fer relaxació, no fer, sinó intentar no fer tot allò que ell feia davant l'estímul de vaig actuar. I a poc a poc va anar descobrint que si ell deixava de tensar el seu coll, de tensar la seva espatlla, de tensar la seva esquena, fins i tot de tensar els seus malucs, començava a canviar la seva postura i la seva veu canviava. Aleshores, els seus companys, quan ell va tornar als escenaris, li van dir, escolta, tens una veu i una presència que no tenies abans, encara ho fas millor que abans, no? Què has fet? I ell deia, doncs no he fet res, no? He desfet, he tret. No he fet, he desfet. I va començar a dir-los als seus companys, ja veuràs, parla, a veure... I quan ell deia, te n'adones que tenses el teu coll? El seu company deia, no. I aleshores ell posava la seva mà al seu coll, al coll del company, per guiar-lo i dir, mira, si relaxes el coll, resulta que la columna curiosament s'allarga, tu ets més alt, tens més presència, no fas tant d'esforç i la veu surt millor. I va començar a tocar, a posar la mà a l'esquena dels seus companys i a poc va començar a desenvolupar aquesta tècnica que es basa en que el professor posa les mans a l'esquena i al coll dels alumnes per guiar-los cap a la distensió, cap al relaxament. És a dir, no a posar, sinó a treure tot allò que fem inconscientment i que ens perjudica.
Sara, jo estic relaxada.
Sí, no, és veritat. A més, amb la veu que tens,
escoltant
Xavier.
Escoltant el Xavier. I realment és això, eh? Ara li preguntàvem, Xavier, estem ben assegudes? No. Heu d'estar còmodes.
Heu d'estar còmodes.
No? El secret és estar còmodes.
Sí, malauradament la postura és algo que mirem des de fora. Ens diuen que hem d'estar amb l'esquena recta. Potser sí, no diré que no. Però si tu estàs amb l'esquena relaxada, curiosament es posa recta. Uh-huh. És a dir, que no, la fi no és posar l'esquena recta, l'esquena es posa recta com a conseqüència del procés de deixar anar les tensions que deformen l'esquena. Estem molt ben fets, fa 4 milions d'anys que anem pel món, els homínids. Per tant, qui ens ha fet? Ens ha fet molt bé. El que no hem de fer és interferir amb això que està tan ben fet.
Uh-huh. Xavier, nosaltres ja ho hem viscut, però explica una mica als oients com són aquestes classes, perquè hem d'aclarir. Nosaltres anàvem una mica perdudes, fins i tot ens van portar xandall, tovallola, no sabíem on anàvem, no? Doncs que no són programes d'exercicis, com per exemple un pilates, un ioga, és a dir, bé, és desfer, no?, com deies una
sí,
mica.
Sí, en principi, la majoria de tècniques el que fan és afegir. No dic que vagi malament, però hi ha una frase que últimament m'agrada molt i la dic molt perquè s'atribueix a Miquel Àngel, l'escultor. Li van preguntar una vegada a l'escultor, escolti'm, com és capaç vostè que d'una pedra sigui capaç de treure una escultura tan, tan bonica, no? I ell deia, bé, l'escultura és dintre, jo el que faig és treure el que s'obre. I em m'agrada molt, perquè amb el cos és una mica el que fem, no? Posem tantes coses a sobre que moltes vegades ja no sabem què és el que ens sobra, perquè ja no ho notem. I és com quan fas un trasllado de casa, comences a treure coses dels armaris i quan et canvies de casa, la meitat de les coses se'n van a les escombraries perquè ja no les fas servir, però en canvi estaven a casa teva. Doncs si el nostre cos és casa nostra i tenim tot això que ens sobra, ostres, abans d'afegir res, per què no treus el que sobra? I veuràs que potser no te'n falten tantes de coses que posar.
Xavier, quins són les principals causes per les quals et venen a veure?
Hi ha com tres grans grups de persones. Hi ha el primer grup, que és gent que pateix, que té mal d'esquena, o té ciàtiques, o té lumbàlgies, té dolor, té malestar en general, degut a la tensió, perquè moltes vegades el problema és que la tensió és tan gran que deformes la teva estructura i li fas mal, i allò ens es queixa. Tu notes tard, perquè no notes quan li estàs fent mal, però clar, arriba un moment que el cos es queixa i aleshores necessites ajuda, no? Hi ha aquesta gran part de persones que, degut a la tensió, doncs pateixen, gent amb caquesa, amb tartamudesa, per exemple, que també. Gent, noies embarassades, que de cop la panxa els hi comença a créixer i com que tenen un sobrepès, no distribueixen bé les tensions del cos i de cop els hi fan mal. Hi ha un... Està catalogat la ciàtica d'embarassada, per exemple, no? Com algo que és així. No, això es pot evitar si tu fas una bona distribució de les teves tensions. No tens per què patir el teu embaràs, l'has de viure amb alegria, no? I si, malauradament, actives de la teva esquena, doncs aleshores ja canvia tot, no? I aquesta primera part de gent que té dolor. Les altres persones són persones que necessiten el seu cos per treballar. Actors, ballarins, cantants, gent que treballa a la ràdio, a la televisió, gent que s'exposa al públic, que necessita d'una bona presència, una bona veu i un saber estar, una tranquil·litat corporal per poder establir, per poder comunicar-se amb la gent, venedors, polítics. I després hi ha un tercer grup, que són els que estan buscant alguna cosa més, no? Algú que vol conèixer més bé el seu cos, que vol fer aquesta recerca i que de cop descobreix que la tècnica és una bona manera per poder trobar coses que estan aquí dintre i que poden fer-li servei.
A tothom li funciona aquesta tècnica? És a dir, tothom que ve a la consulta o que practica doncs, aquesta tècnica acaba veient resultats?
Jo tenia un professor que deia que aquesta tècnica li va bé a tothom que tingui cos.
Per tant...
Però, he de dir, amb la meva experiència, m'he trobat en molts pocs casos en què li he hagut de dir a l'alumne, mira, no, o no ens entenem bé, potser sóc jo que no m'entenc amb tu, potser és la tècnica, però no et serveix. Perquè és una tècnica que requereix d'aprenentatge, no és una tècnica passiva. L'alumne no ve i s'estira i li fan tot. Al revés, nosaltres som professors i les persones que venen són alumnes. Jo no sóc un terapeuta que curi res, ni l'alumne és un pacient que ve a que li facin res. Tu aprens sobre el teu cos. Aquesta és la meravella, no? Perquè si ho aprens, després ja no ho desaprens, ja ho has integrat. I si t'he de dir que m'he trobat en algun cas... Després he consultat amb psicòlegs i és curiós perquè m'ha passat una vegada només, però hi havia una persona que cada vegada que deixaven el cos, en el qual jo estava molt content perquè deixava la seva musculatura suelta, ell en aquest cas sentia com si el seu cos s'allunyés d'ella. Per tant, necessitava l'atenció per sentir el seu cos. I clar, per mi això era una contradicció, no? Perquè el cos és un lloc on s'està molt bé. S'està molt bé dintre del teu cos. Si et fa mal, és que algú falla, no? Perquè el cos t'està avisant. I en aquesta noia, de fet, no vaig arribar a saber quin era el problema psicològic que podia tenir, però quan ella deixava anar el seu cos, sentia que se n'anava del seu cos, i aleshores no la vaig poder ajudar. Clar, jo aquí no puc entrar, no? És una llàstima.
Xavier, avui parlem amb Xavier Ortiz, estem parlant de la tècnica Alexander. Un estudi publicat el mes passat al diari La Vanguardia afirmava que el 50% dels treballadors d'oficina presenten problemes posturals. Què els hi recomanaries?
Sí, és bastant recurrent. Hi ha moltes baixes laborals per culpa dels mals d'esquena, i no és tant perquè les cadires estiguin més o menys bé, que sí, també és important tenir un mobiliari adequat, sinó que és com tu fas servir el teu cos. No ens fixem mai en com nosaltres fem servir el nostre cos, no? És com que tenim un cotxe que ens porta, però no sabem massa bé com el conduïm. Com que va tan automàtic, no? Arriba un moment que no te n'adones. La meva feina és més fer de professor d'autoescola, no? El metge seria el mecànic, no? Escolta, tinc un problema al genoll, o tinc, les pastilles del fre se m'estan gastant. I el metge va, mira el genoll i diu, sí, aquest genoll no està bé, doncs li farem això, perfecte. La meva feina és dir, escolta, com condueixes aquest cotxe? Si estàs conduint el cotxe amb el fre de mà posat, ja tira el cotxe, ja va. Però, ostres, a quin preu, no? Perquè si estàs tirant amb el fre de mà posat, doncs és més difícil de conduir i segurament gastaràs les pastilles molt més aviat que si no els treus el fre de mà. Aleshores, el problema de la gent que té mal d'esquena o que té baixes laborals és que, malauradament, tot i tenir a vegades el mobiliari adequat, el cos no és capaç de saber com posar-se. I aquest és el problema. Si no sabem com posar-nos, el cos es queixa.
Tot bé, ara que comentaves d'aquesta noia, que no has comentat que, tot, que no vas arribar a saber què li passava psicològicament, tot bé a partir d'un problema psicològic? Tots els dolors? No, només...
No, depèn. El cos és una cosa integrada. El cap i el cos no és el cap i el cos, són junts, van junts. Per tant, d'un complex pots desenvolupar un problema físic, o d'un problema físic es pot desenvolupar un complex. Per tant, tot va junt. Diguem-ne que Alexander, fixeu-vos que estem parlant de l'any 1900, ja va descobrir que el cos era integrat. Algo que ara sembla molt normal, que tothom diem, sí, el cos i la ment és el mateix. Resulta que en aquella època no. En aquella època el cap, era l'intel·lecte, i el cos era el cos. I ell va dir... va ser un dels precursors i va dir, no, és que tot va junt. Si jo penso una cosa, pensi el que pensi, faci un pensament, un sentiment, té un reflex muscular automàtic. Sempre. Per tant, si tu aprens a saber què fas amb el teu cervell, podràs saber què fas amb el teu cos i viceversa. Si tu calmes el teu cos, el teu cap també es calmarà. Va junt.
Mare meva. Quants consells serà. Per més informació a tots els oients doncs, que els agradi aquesta tècnica, Alexandra, que vulguin saber més, explica'ns ara què han de fer.
Doncs recordem que el Xavier Ortiz és professor d'aquesta tècnica i doncs, que ell és responsable del Centre d'Anàlisi Psicocorporal, que es troba al carrer Diputació número 333 de Barcelona. Podeu entrar a la pàgina web, que és www.tecnicaalexander.com.
Sí, no voldria... sortir de l'entrevista sense dir que hi ha una associació de professors de tècnica Alexander que també té la seva web i allà podeu descobrir tots els professors que hi ha.
Perquè de moment a Barcelona estàs tu.
No, hi ha molts professors. Hi ha molts professors a Barcelona i els podeu trobar a aptae.net, associació de professors de la tècnica Alexander, aptae.net.
Bé, Xavier Ortiz, ha estat un plaer compartir amb tu aquests minuts al primer cafè i també doncs, aquesta tècnica. Sara,
sí, que... ens vam sentir molt a gust, eh? La veritat és que sí, que val la pena provar-ho.
I surts molt relaxada, no? I surts amb l'esperit lliure, Sara.
Sí. Oi,
moltíssimes gràcies, Xavier.
I tornarem, Xavier?
Vinga, doncs nosaltres avui ja ens acomiadem, Sara.
Ho fem amb la Madonna, amb l'Isla Bonita.
Vinga.
Bon pont a tothom.
Igualment, que vagi molt bé. Nosaltres, ja ho sabeu, tornem dilluns. Que passeu molt bon pont.
Fins dilluns.
són